Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
6 minuts, gairebé 7, que passen de les 4 de la tarda. Mireu, en Bruno és l'estrella de l'equip de futbol de la ciutat. Una vida d'èxit i d'admiració. L'Oriol és el nou becari del canal de televisió en una societat on l'homosexualitat en el món de l'esport professional i en concret en el món del futbol segueix sent un tema tabú que apareix en aquesta història d'amor, de pors i de llibertats. Messi, te quiero o no? Una història que podrem veure els diumenges del mes de juny a la Sala Onda de Barcelona. Sergio Cerdán és l'autor i el director d'aquesta obra de teatre on Pedro da Costa dona vida a l'Oriol i Antoni Aguilar dona vida a Bruno. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho explicava a grans trets, però si parlem de Messi, te quiero o no, de què estem parlant? De quina història ens trobarem a la Sala On? Ai.
Qui contesta?
No ho sé. Si parlem de Messi, te quiero, estem parlant de la vida d'un futbolista que està dins de l'armari i que no sap com fer-ho per sortir. Bueno, vull dir, vol sortir, però no pot. És com una mica de... Vull, però no puc. I hi ha una mica de drama, també. Vull dir, hi ha una mica de tot a l'obra.
Per què Messi?
És que això s'entén... Hi ha un moment que s'entén al final de l'obra. No podem dir...
No ho expliquem.
No hi ha cap Messi. O sigui, que la gent no vingui pensant que algú farà de Messi perquè no...
D'on sorgeix tot plegat? Com us arribeu a involucrar en aquest projecte?
Mira, jo estic en el punt de la meva vida de que totes les oportunitats que se m'apareixen pues, les estic agafant perquè al final... jo tinc una frase que és que la por paralitza i la meva por a vegades de no fer les coses perquè... una cosa o una altra, doncs al final no faig res. I el Sergio doncs, em va escriure i em va presentar el guió i ho vaig llegir per un cop. M'ho vaig pensar i vaig dir, vale, doncs jo crec que m'agradaria començar per aquí, perquè a més és una obra que té un cert missatge que trobo bastant important. I dic, bueno, doncs a part de començar a fer, d'actuar, doncs també m'agrada que sigui amb una cosa que tingui un cert significat. Guai.
Toni.
Jo, igual que el Pedro, jo treballava a Publi fins al 2022, vaig deixar la feina i vaig decidir apostar pel món de la interpretació i llavors m'estic formant amb molts cursos, però sí que és veritat que volia començar amb algun projecte per començar ja també a posar en pràctica tot el que estic aprenent. I m'arriba el Sergio i...
Aquesta, de moment, és la història, però jo vull aprofundir una mica en els personatges i ara aprofundirem en el que tracta també una obra com aquesta. Toni, qui és en Bruno?
El Bruno és un futbolista d'èxit, és el millor de l'equip, llavors té moltes mirades sempre a sobre i molts interessos i té una vida una miqueta amagada perquè és gay i és una cosa que ell no pot mostrar.
Qui és l'Oriol?
Pues l'Oriol és un periodista que ha viscut la vida i ha tingut els seus problemes amb la sexualitat en el seu moment, però que avui dia està molt segur de qui és i del que vol. I que té molt clara les coses, de veritat.
Té alguna cosa de cadascú de vosaltres, els personatges?
Jo diria que sí. O sigui, jo hi ha moments que penso, ostres, crec que està bastant dissenyat per mi aquest personatge, perquè hi ha coses que tinc sentiments trobats, de veritat.
Clar, el Bruno, o sigui, jo crec que tots ens hem... Bueno, tots. Ens hem trobat en aquest moment d'haver de dir al món el que som. Mm-hmm. Potser al Bruno se li està fent molt llarg aquest procés, però bueno, en petita escala jo crec que sí, també he passat per aquí, per tant també puc connectar amb ell.
Sí, com sigui, no esteu sols dalt de l'escenari, perquè també us hi acompanyen una actriuassa com Itzaso Frasquier i l'actor Pau Gros. Com està sent treballar amb ells?
Pues molt guai, vull dir, la Itzaso és una crac, i el Pau també, bueno, Toni, tots, i és guai treballar amb ells perquè, bueno, no sé, són molt professionals i això mola al final.
Sí, crec que treballem molt aquí, parlem molt de... Ai, no creus que, des de fora, no?, de sobte et diuen, no creus que aquesta escena, aquí ho està dient per això, o sigui, col·laborem bastant junts i és un procés bastant, això, amb equip.
Per qui es pugui pensar... algú. Per què segueix sent tan important explicar una història com aquesta, Pedro?
Per què segueix sent important? Home, perquè jo crec que ara fa poc em sembla que va sortir una notícia d'un futbolista que va sortir de l'armari I jo ja, bueno, ja havia comentat l'altre dia en una altra entrevista que jo penso que en el món del futbol encara hi ha molta homofòbia encara. O sigui, és una cosa que no és pas la decisió que prenguis, sinó les conseqüències després de la decisió. És a dir, una vegada surt de l'armari, què és el que et passa? Que has de seguir vivint. És a dir, però has de seguir vivint en un ambient que és bastant ple d'hormones, de masclisme i de coses que no saps si et rebran bé o no, saps? En plan, llavors és quan dius... no sé si... I a part també per... No vull dir masses coses perquè després el Toni no podrà explicar res, però...
Ara aniré per ell.
Però jo crec que és important per això, perquè per fer visibilitzar que aquesta lluita encara existeix i segurament que hi ha futbolistes avui dia que estan amagats allà dins i no poden fer-ho perquè si ho fan potser se'ls hi va la vida, saps?
Ara, Pedro, em parlaves del món del futbol, però, Toni, l'homofòbia, la LGTBI-fòbia segueix a l'ordre del dia en ple segle XXI, el 2023, i no només al món del futbol, no?
Clar, jo realment crec que tenim molta sort. Vivim a Barcelona, jo he estudiat una publicitat, o sigui, al final crec que estic en el millor lloc del món com per viure l'homosexualitat, però no et deixen d'arribar històries i coses que estan passant arreu del món que són supercruels. Inclús parlàvem l'altre dia quan el Barça va penjar una foto de la bandera gay, la milers de seguidors que va perdre en un sol dia. Això et parla de com està el tema encara.
Que bèstia. Us heu preguntat alguna vegada per què és així? Per què el 2023 segueix havent homofòbia?
Por.
Sí?
Jo crec que és por a lo desconegut, a admetre que les coses han de canviar i hi ha gent que no vol que canviïn, perquè ho tenen molt ben muntat i llavors...
Tu t'has preguntat, Pedro? Sí, sí. Per por, també, eh?
No, jo estic d'acord. És això.
Parlem d'aquesta obra, Més si te quiero o no. És una obra generacional? És a dir, va destinada a un públic en concret com el públic jove o teniu la intenció que arribi com més millor?
Jo crec que inclús que la gent adulta es pot sentir molt apel·lada, també. O sigui, no crec que sigui per gent jove. Inclús potser la gent jove ja ha fet aquests pensaments o ja ha tingut certes converses que tindrem a l'obra i potser és més per la gent que encara no les ha tingut.
Tens la sensació, Toni, que al jovent, a la gent jove, li falten al teatre?
Molt.
Sí?
Sí, sí. Sí, sí. I a més ens falta també anar a veure propostes que no siguin convencionals, que no sigui el teatre de tota la vida. Coses més arriscades.
Que apel·lin a la gent jove, entenc.
Sí.
Parlàvem del món del teatre, però, clar, el Pedro també ve del món de la música i ho faig extensiu al món de la cultura, eh? Falta jovent al món de la cultura, implicat al món de la cultura?
A veure, ara mateix hi ha bastant d'emergent, o sigui, vull dir, hi ha molta gent que està començant a fer i està apostant pel català i està apostant per la cultura, cosa que feia un temps, no parlem tant enllà, fa un any potser no hi havia tant. I això crec que és molt guai i només falta ara que la gent que hi viu aquí també comenci a apreciar aquest art també, aquesta cultura que n'hi ha aquí, perquè sempre anem a buscar fora, sempre anem a buscar en els altres idiomes perquè sonen millor o perquè això o allò, o perquè sempre el que hem fent sempre és el mateix, però jo crec que ara últimament hi ha bastant de diversitat i bastant de moltes coses diferents com perquè puguem tenir una cultura bastant fornida.
Clar, tots dos, a banda de la vostra trajectòria personal i professional, veniu de dos talent shows. Què ha significat, Toni, per tu, el llop?
Feina no, ja t'ho dic.
Patapam.
Sí, a diferència del món de la música, que jo crec que sí que és més fàcil aconseguir feina, sí, feina, en el món del teatre és més complicat. Però per mi sí que ha significat el moment de dir, vale, deixo de fer el que portava tota la vida fent, que era estudiar públic, estudiar i treballar i tal, i decideixo trencar amb tot, parar i començar de nou en el món de la interpretació, que és el que volia. Per tant, bon canvi.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Pedro, què ha significat per tu Eufòria?
Doncs per mi crec que m'ha passat algo semblant, perquè ha sigut com el moment de la meva vida que he dit, vale, crec que ara finalment, o sigui, és difícil que algú, sigui una persona, sàpiga el que vol a la vida. A vegades és molt difícil triar això. Però va ser el moment de la meva vida que vaig dir, vale, ja sé el que no vull a la meva vida i ja sé el que vull. I ha sigut com aquest punt d'inflexió en la meva vida de, que a partir d'aquí, doncs, vale, doncs ara apostaré per el que realment em fa viure, el que realment em fa sentir viu i el que m'agrada fer.
Abans em parlaves d'una cosa superimportant, Pedro, que eren els judicis. Us heu sentit jutjats mentre participàveu al talent show i després?
Jo, per la meva part, no he rebut gaire de hate, però, bueno, clar, tu quan estàs, tens una certa exposició, és normal que la gent comenti o parli de tu sense cap tipus de pèl a la llengua i acabis rebent en algun moment alguna cosa. Vull dir, però és tot ho has de gestionar tu bé i ja està.
Com has gestionat això?
Pues, bueno, jo crec que bé. Al final, sóc aquí, encara no m'he matat. Vull dir que...
Toni, el mateix, eh? Tu t'has sentit jutjat en algun moment?
No, tampoc. No, a més, el Llop, per exemple, jo crec que ens van tractar com molt bé. Va ser un programa com molt blanquet, o sigui que no hi havia lloc per les... No sé, no és Telecinco, no? Llavors TV3 ho fa d'una manera que és bastant...
O sigui, teu guerrilleros avui, eh?
No, és veritat, gent hater sempre n'hi haurà, però bueno, si fas un programa on realment tothom s'esforça i ho fa bé, la gent és maca, també.
Toni, en el teu cas, com et vas sentir al pujar dels escenaris de tot Catalunya representat a Terra Baixa?
Tremolàvem. Sí, jo me'n recordo, tremolar a saco i ganes de plorar. Sí, és molt bèstia, al final, el que et passa, no? I jo crec que no t'ho creus fins al final, quan ja passen uns mesos, que te n'adones de, uau, què va ser allò. En aquell moment és que no pots pensar, simplement.
I em deies, costa molt aconseguir feina en aquest món, vinguis d'on vinguis, s'acaba la gira... I què passa amb el Toni?
Amb el Toni i amb tots. O sigui, la gent ha tornat a les seves feines i alguns hem decidit començar a treballar i a intentar buscar oportunitats. Però ningú ve i et truca a la porta i et diu «Ei, que t'he vist i que m'agradaria fer alguna cosa amb tu».
Us trobeu encara o no?
Sí.
Sí?
Sí, ens veiem molt. Molt.
Fet molt família?
Clar, és que hem estat gairebé un any veient-nos... quasi cada dia i cada finde, i fent festes i de tot.
Pedro, com ho recordes, això?
Catalunya, el teu amic, el que t'ima.
Aquest va ser un dels dos concerts que vau fer els concursants d'Eufòria al Palau Sant Jordi, que vau fer planíssim fins a la bandera. Què?
No sé què dir-te, o sigui... no sé, quedo sense paraules, perquè... O sigui, jo no me'n vaig adonar de tot el que va passar, o sigui, no vaig aterrar fins fa un mes o alguna així, que vaig tornar a entrar a Palau Sant Jordi per fer un altre concert, i vaig dir, oh my God, o sigui, he estat aquí... Però és que no he estat aquí només com un... Saps? O sigui, he anat a cantar allà i això va ser com en plan... Bueno, se'm va explotar el cap. Se'm va explotar el cap.
Et passa una mica com el Toni, que s'acaba el programa, s'acaba aquests concerts que veu fer i et sents una mica com un salt al buit?
Bueno, no m'ha passat totalment igual perquè, clar, en acabar el programa teníem a Palau Sant Jordi. I a partir d'aquí, pues, també a mi em va sortir concerts. Mm-hmm. Llavors era com que en plan... En cap moment vaig tenir com un temps per dir... Vale, què faig? Perquè com que les coses anaven sortint i pues, hi havia un cert camí. Però a partir del moment que jo m'anava qüestionant ja en plan... Vale, això està passant, però hi ha un moment que hauré de començar a produir coses més enllà d'això i de plantejar-me la vida, o sigui, què faig, no? I ha sigut com en plan... Al moment crec que he anat com realment... començant a aterrar i he tingut moltíssima introspecció i analitzar moltíssimes coses per començar a treballar en el lloc de que, o sigui, en què realment vull fer.
T'ha deixat fent concerts o no?
Sí, l'últim he fet al Palau Sant Jordi. M'ha quedat. No, l'últim va ser a l'abril, ara, el dia 11 d'abril, mm-hmm. va ser l'últim concert que vaig fer i res, de moment, pues, no he fet cap perquè la meva intenció és que vull treure el meu material i quan el tingui, pues, començar a fer d'un altre cop.
Vols treure que el tindrem al mercat? Quan?
Això és una cosa que m'he treballat molt també per no posar-me la pressió, perquè tenia molta pressió a sobre, meva mateixa, però però que era un procés que jo no estava, perquè jo deia, tio, és que tampoc vull treure música per treure. No vull, ara mateix, perquè és moment que toca, o perquè tothom ho fa ara, vaig dir, no ho faré, perquè si no em surt i el que estic fent no estic orgullós del que estic fent, doncs no ho faré. I no sortirà fins que estic completament d'acord.
Per tant, calma, no?
Per tant, calma, però estic en ello.
Et pregunto el mateix que li preguntava al Toni. Heu fet família? Encara us veieu, els concursants o exconcursants d'Eufòria?
Clar, ara ha passat, crec que hi ha un any, i ens hem vist molt. Últimament jo no ens veiem tant, o sigui, a vegades coincidim en events o coses, sí que ens veiem, però la relació que teníem abans, doncs clar, no és la mateixa. O sigui, hi ha concursants i concursants, vull dir, hi ha gent que jo parlo cada dia al WhatsApp i altres que no parlem tant. És a dir, que, bueno, amb el temps, també, i cadascú en la seva vida, els seus objectius i vida, doncs al final no coincidim tant.
Segueixes mirant Eufòria o no, per això?
No. Sí, aquesta temporada no l'he seguit gens, o sigui, he seguit el primer capítol i després no he pogut seguir més, però sí que vaig estar com en plan, bueno, però he anat a veure alguna gala allà també al plató, perquè, bueno, anava a veure la gent també i a saludar-los amb ells. Però no estic seguint gaire, la veritat, l'edició nova.
Tenim un nom, riguis, que TV3 s'ha acabat el llop, però saps que hi ha un nou projecte, que es diu La Puntual.
Sí, sí, sí.
Te miraràs o no?
Me'l miraré.
Sí?
A més, crec que en algun capítol també sortiré.
Sí o no?
Sí.
Ep!
Sí, sí, sí.
Pots saber fent què o no?
Re, visitant.
Està bé, això.
Sí.
Està guai.
Maco.
Què, ganes d'aquest mes si te quiero? Nervis?
Nervis, sí. Sí, sí? Senyor. Sí, sí.
Però és la teva primera vegada de teatre o no?
De teatre, sí.
Com encara és això?
Pues,
has demanat molts consells o...?
Sí, bueno, vaig consultant amb qui puc, amb la Moada, amb tots, el màxim possible, perquè és una cosa que la vull fer bé i tinc moltes ganes de que surti bé, la veritat. Vull dir, com a primera cosa que vull fer, pues, bueno, estic posant totes les ganes.
Si us pregunto per projectes, Toni, futurs projectes... Em fa que no amb el cap.
Sí, de moment, és que no puc dir molt més. Estudiar.
Tens un micròfon encès.
Tinc moltes ganes.
No, però estàs estudiant moltíssim. Teatre, sigui, dansa, si no m'equivoco.
Sí, sí, també. Sí, i l'any que ve igual, o sigui, i més encara.
Més encara?
Sí.
T'ho agafem molt seriosament, això.
Sí, ja que ho fem a tope, no?
Pedro, futurs projectes?
Pues això, pues jo... Estic obert a qualsevol cosa, però el meu projecte personal és ui, el que estic produint de música.
T'anava a sortir el nom o no?
Sense voler.
Passa res si se t'escapa. Messi, te
no
quiero...
em podeu portar a la ràdio.
Messi, te quiero o no, una obra de teatre escrita i dirigida per Sergio Cerdán, i tindrem a Pau Gros, a Toni Aguilar, a Pedro Acosta, a Itxaso Frasquier, a tots els diumenges de juny, a partir de les 8 del vespre, a la Salaón, que val molt la pena. Per cert, Toni, et dona la sensació que darrerament, t'ho dic perquè a mi com a espectador sí que me l'ha donat, s'està promocionant molt la Sala Petita?
Bueno, és que també jo crec que la sala gran costa molts diners. Llavors la gent també...
Estem en crisi tots, eh?
Sí, pot ser, no sé. O sigui, jo vaig molt al teatre últimament i sí que és veritat que potser la gent del meu voltant també està més in en aquests plans. Tant de bo.
De moment amb ells, que els podrem veure a la Sala On, com deia, els diumenges de juny, de tot el mes de juny a Barcelona, amb aquesta obra, una obra que a mi em feia pensar en moltes coses, però sobretot en respecte. Pedro Acosta, Toni Aguilar, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos aquest projecte que podrem veure el proper mes de juny a la ciutat de Barcelona. Que vagi molt bé i molts èxits a tots dos.
Merci. Gràcies.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Dos quarts de cinc de la tarda i a la caravana cada setmana fem una parada tècnica, la parada solidària. Ara que s'aproximen els mesos d'estiu, tothom es comença a organitzar per assegurar-se un descans entretingut i complet. Els més petits, però, moltes vegades han d'esperar que els seus pares comencin les vacances per poder gaudir de l'estiu. En aquests casos, l'educació en el lleure és clau. Casals, colònies, campaments, rutes... Totes aquestes activitats són molt importants pels més petits, ja que duran uns dies i dedicaran moltes hores. Precisament per tot això, avui volem parlar de la campanya de beques que es comença a coure aquestes setmanes. Per parlar-ne, ja podem saludar a l'altra banda del fil telefònic a Maria Bruno. Ella és cap de Departament d'Acció Social i Educativa de la Fundació Catalana de l'Esplai, del Fundesplai. Molt bona tarda, Maria.
Bona tarda, Joan. Un plaer. Tots sumem, encara que no escoltis, tots sumem, encara que no ploris, tots sumem, tots sumem, encara que no abracis, tots sumem, encara que no cantis, tots sumem, encara que no riguis, tots sumem, tots sumem.
Maria, comencem parlant de la importància de l'educació en el lleure, si et sembla. Com d'important és l'educació en el lleure durant l'any i sobretot durant l'estiu a nivell educatiu?
Bueno, nosaltres valorem que l'educació en el lleure té un paper clau en el desenvolupament dels nostres infants i joves i també juga un paper molt important en tot l'aspecte de conciliació de les famílies. Sí que és cert que quan arriba aquesta època, l'època d'estiu, per nosaltres el fet més important és que els casals, les colònies, els campaments i tota la sèrie d'activitats que desenvolupem representa per tots els infants i joves una oportunitat d'aprenentatge, també a nivell de desenvolupament personal, de viure experiències inolvidables, no? Des d'activitats de jocs de nit, de contacte amb la natura, i molt sovint experiències que únicament es poden donar en aquesta època de l'any. Per tant, per nosaltres tenen una prioritat fonamental.
T'ho pregunto d'una altra manera, Maria. Com completa l'any educatiu la formació en l'educació en el lleure?
Bueno, per nosaltres això, doncs, la possibilitat, hi ha molts aprenentatges que es donen durant el curs, sobretot, per exemple, si posem el cas de les activitats que desenvolupen a nivell dels esplais o a nivell d'activitats, molts grups, per exemple, d'infants i de joves fan tot un procés durant el curs per desenvolupar, per definir, per pensar i portar a terme la seva activitat d'estiu, no? Els campaments són el resultat d'un procés de treball. Hi ha molts projectes d'aprenentatge i servei que són projectes que els joves desenvolupen certes accions i quan arriba l'estiu fan un camp de treball, per exemple, de recuperació de la natura en un indret en concret, que és el punt clau d'una feina que venen desenvolupant durant tot el curs, no? Per tant, per nosaltres sí que és la realització del projecte, en molts casos, d'una activitat que es ve desenvolupant durant tot el curs escolar.
Clar, ara parlàvem d'això, de tot el curs escolar, de la funció i el paper que té també l'educació en el lleure, en l'educació dels nostres infants. Si parlem dels protagonistes, precisament, que són ells, els nens, les nenes, sembla que les colònies, els campaments, els casals, són molt importants per ells, no? Perquè hi van molt any rere any.
Sí, de fet, nosaltres, quan definim el nom de la campanya, que també doncs, crec que és un fet important a destacar, el nostre lema és fem possible un món millor. I per què ho decidim d'aquesta manera? Perquè realment el que diem és que més enllà de les activitats que sí que s'han de fer, no? Nosaltres, per exemple, l'activitat d'aquest any, el que fem és que els infants i joves es converteixen en activistes del que són per nosaltres els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè creiem que més enllà de la diversió que es dona, que és fonamental i és aquest espai de gaudir, també volem no, que aquests infants i aquests joves puguin desenvolupar el seu esperit crític, que es puguin comprometre, que puguin... que sigui un espai per realment ser protagonistes i que aquesta part de compromís es doni des del dia a dia, no? Des del que fan en aquests espais.
Mm-hmm. Perquè quantes places contempleu per aquest estiu del 2023?
Aproximadament són unes 82.000 places que representarien unes 1.000, una mica més de 1.100 tendes d'activitats, que aquí poden ser activitats tant siguin de casals, de colònies, de campaments, camps de treball... I també dins d'aquí, doncs, també diferents propostes, no? Nosaltres tenim dins de l'oferta d'activitats, hi ha activitats que estan més vinculades a colònies, més vinculades a la natura i per gaudir entorns, com podria ser els Pirineus o altres llocs indrets com aquests. També hi ha oferta d'activitats més pensades en campus musicals, no? On tenen la possibilitat de fer més des de desenvolupar, des de poder escriure la seva pròpia cançó, des de poder, no? I també... Aquí sempre vinculem també de que puguin tenir un contingut també social, de que tinguin també un espai com de denúncia o de construcció, fins a temes més vinculats a... Per exemple, tenim campus de tecnologia, on podem treballar a través de la intel·ligència artificial, o intentem que sempre doncs, oferir un ventall d'activitats de que puguin recollir diferents interessos, però sempre amb aquesta idea de posar els infants i els joves com els veritables protagonistes de les històries que viuran durant el període que formen part d'aquestes activitats.
Teniu, Maria, si no m'equivoco, també un espai bressol, no?
Sí, sí. De fet, nosaltres tota la proposta educativa les adaptem a cada franja d'edat, però sí que és cert que l'activitat amb la franja 0-3 per nosaltres també és molt important i en aquest any doncs, també doncs, serà un dels àmbits d'intervenció, com també el tema de colònies en famílies, que també és una manera de compartir aquest espai d'estiu amb unes característiques que de vegades això de marxar de colònies amb la família també té un punt interessant.
Ui, com va això, Maria? Com va això de colònies amb família? Aquest m'interessa a mi.
La proposta és que també es puguin gaudir d'aquest espai. De vegades el que ens passa és que estem... No? I és veritat que per això feia referència a l'aspecte més conciliador, no? del que és el lleure i, per tant, la proposta d'algunes activitats, però també el que volem és que també es pugui gaudir d'aquest espai, però de forma compartida. No? Per tant, hi ha una sèrie d'instal·lacions que es posen a disposició i hi ha una sèrie d'ofertes específiques per famílies amb packs específics per poder doncs, gaudir aquest espai i tenir espais compartits on sí, les activitats es fan de forma conjunta i també alguns espais on els infants poden participar de certes activitats amb monitors i mentrestant no, el resta de la família poden estar també optant per gaudir un lleure compartit, però també amb espais espais específics per cadascun.
Boníssim, això. Escolta, et preguntava abans quantes places contemplàveu per aquest estiu. Em deies que unes 82.000, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara sí, suposem que jo soc pare, mare de qualsevol infant, i jo crec que és una pregunta clàssica, eh? Us l'haureu trobat mil vegades. Com sé si el meu fill, la meva filla, està preparat o preparada per anar de colònies, per exemple?
En realitat, això és una pregunta que ens fem normalment als pares i les mares, i realment la resposta la tenen els infants, no? Jo, personalment, les experiències que hem viscut i el retorn que fan els infants és, normalment, el moment de que fem la proposta. I ja diuen que sí, és un sí rotund per poder començar les activitats. Realment, ara una mica més en sèrio, creiem, o sigui, són activitats que el que comentava abans, realment donen la possibilitat de molts aprenentatges que tenen a veure des d'això, des de l'autonomia, des de veure que poden compartir un espai amb altres infants o fins i tot també a vegades ens passa la mateixa pregunta quan estem arriba a l'etapa d'adolescència i pensem, doncs, li agradarà la proposta? Això és, realment és donar una mica de màgia, que és el que té aquests espais on realment es dona un espai de compartir des dels valors, des de la proposta, que quan més petits es treballa més el tema de l'ambientació, la història, no? I el que motiva, el que passarà, no? Normalment hi ha un fil conductor que engloba totes les activitats, que fa que tota l'activitat tingui aquest sentit, i quan són més grans, de vegades és més l'àmbit concret del que és. I les experiències normalment el que demostren és que sempre estan preparats, per dir-ho així, no? Realment és un espai molt ric, un espai de compartir, i les experiències, i això ho fem de vegades quan parlem amb els equips de monitors i monitores, les experiències inolvidables normalment tenen a veure amb això, amb una nit d'estels, tot estirat a la gespa, parlant sobre algo que, no? I el record que queda, i l'experiència és aquesta, no? És difícil d'explicar de vegades, però sí que quan fas la pregunta...
S'acaben generant vincles, no?
Sí, sí, sí. I de fet això, no? I de vegades per molts infants és l'únic moment de l'any que poden tenir, per exemple, aquest contacte més a nivell de natura o de fer certes activitats que en el dia a dia, no? En el seu dia a dia no poden tenir accés a certs espais o a certa tipologia d'activitats. Això també nosaltres fem la campanya de beques, no? Per garantir justament això, aquest dret. I creiem que és fonamental.
De seguida, Maria, et pregunto per aquest fem possible un món millor, que passa inexorablement per aquí, per aquesta campanya de beques que oferiu abans, però deixa'm preguntar-te, perquè des de redacció ens ha criat molt l'atenció els camps, començaves a explicar-m'ho, els camps de tecnologia on nois i noies s'aproximaran, per exemple, a la intel·ligència artificial, no? Al final estem davant d'una generació digital. És important també que el món del lleure s'adapti a ells d'aquesta manera?
Sí, perquè en realitat aquí el que valorem fonamental no és tant l'àmbit en si, sinó com ens aproximem a aquests àmbits, no? Fa un temps, fa molts anys, el lleure va tenir el repte quan vam començar a veure la necessitat de reforçar a nivell acadèmic, per exemple, alguns aspectes com, doncs, infants que arribaven igual d'altres països i estaven aquí, i en l'àmbit de l'esplai o del lleure necessitaven un reforç educatiu per poder arribar, per treballar temes de cultura catalana o de llengua, i vam tenir no, aquest moment també, com estem ara, però en un altre àmbit, de dir, doncs, és un àmbit que ens hem de ficar, no ens hem de ficar. Bueno, l'importància està en veure què és el, no? Quina és la manera d'aproximar-nos, no? Jo crec que aquí el lleure el que ha de fer més pes és la metodologia, la manera, el com ho treballem, de quin, no? I també per treballar aspectes que igual en altres àmbits igual es pot fer més focus en la tècnica, no? I no tant en els valors i en l'educació vinculant amb aquest tema. Per exemple, en el tema tecnològic, nosaltres, més enllà d'aquestes propostes i d'altres que també en fem, treballem el tema de l'importància de la presència a les xarxes, l'importància dels riscos que hi ha a internet i les oportunitats, la importància d'un consum responsable. Tot això forma part de l'educació. I, per tant, si ho deixem a banda, no estem abordant la realitat, que és espais on aquests infants i joves estan fent ús. Per tant, és doncs, acompanyem aquest procés i fem, transformem aquest espai com un espai d'oportunitats i un espai educatiu on estiguin acompanyats, on sigui un espai segur i on realment no donem l'esquena, sinó que acompanyem el procés. I això és fonamental.
I ara, si fem possible un món millor, que és el vostre lema d'enguany, és que hi ha molts infants que volen anar de colònies, volen anar de casals, volen gaudir també d'aquest lleure de l'estiu, i no poden perquè no tenen recursos econòmics per fer-ho, per això traieu any rere any un programa de beques, no, Maria?
Sí, en aquest sentit ja portem molts anys amb la campanya aquesta solidària que fem, que de fer possible un món millor, un estiu per a tothom, perdó, i a partir d'aquí el que fem és tota una campanya de captació de fons per arribar a atorgar beques a aquestes famílies, a aquests infants i joves que formen part de famílies que estan en situació de vulnerabilitat, per garantir aquest dret a tots els infants i a tots els joves que vulguin viure aquestes experiències i que ho puguin fer, independentment de la situació socioeconòmica de les seves famílies.
Quantes beques oferiu enguany?
Bueno, l'any passat vam otorgar, no vam arribar gairebé a 8.000 beques. La previsió d'entrada era una mica anar en aquesta línia. Sí que és cert que encara estem en procés, no? Estem en un moment de rebre sol·licituds i hi ha famílies que gestionen més, de forma més ràpida o s'avancen una mica i d'altres que s'esperen més a l'últim moment, però ja estem preveient un increment d'un més d'un 10% si fem la comparativa a nivell en aquest període de l'any passat, amb la qual cosa preveiem que igual doncs, nostra previsió inicial de 8.000 beques, perdó, doncs igual sí que arribem a incrementar una mica més. Però bueno, aquesta és la previsió inicial.
Clar, normalment quan parlem de beques, Maria, parlem d'infants que viuen en famílies que no tenen el suport econòmic i ho deixem aquí. Quins requisits hem de complir com a família per poder demanar una beca?
Bueno, en principi les beques estan destinades per famílies que tenen situacions socioeconòmiques vulnerables, però poden fer per diferents tipus, no? Doncs hi ha un perfil de famílies que tinc algú dels progenitors que estigui percebint alguna prestació d'atur, famílies que estiguin rebent algun subsidi, famílies que estiguin fent seguiment de serveis socials, també famílies que durant el curs escolar estan rebent una beca menjador i a partir d'aquí doncs, també de forma directa poden accedir a la nostra campanya de beques i també altres situacions que puguin manifestar i que puguin demostrar que la necessitat d'accedir a la campanya. Intentem això, doncs, que donar cabuda a totes les realitats i de forma específica a les famílies que més ho necessiten.
Abans ens deies, encara estan arribant moltes sol·licituds. Quin és el dia de termini per demanar aquest dia de aquest tipus de beques?
Encara estem en procés. Normalment la campanya intentem que no es tanqui fins a final de mes, del mes de juny, perquè tenim, doncs, intentem que puguin obrir, no?, obrir al màxim les possibilitats. Sí que és cert que ens ha passat això, no podem donar una data tancada, perquè sí que és cert que hi ha anys que, segons el volum d'atorgaments, doncs, a vegades el termini s'acaba quan realment ja no tenim més fons per repartir, però la previsió és això, de que si hi ha famílies que ens estan escoltant i que tenen clar que volen participar, doncs demanar-los que intentin fer-ho quan abans. Sí que és cert que tenim encara un marge de temps, però per intentar de poder preveure això per tenir la reserva de plaça i poder accedir a la campanya.
Ara em parlaves de marge de temps, no? Jo et vull preguntar si hi ha suficient marge d'ajuda. És a dir, molta gent es queda fora?
A veure, sempre tenim la sensació de que podem arribar a més persones. Sí que és cert que això, doncs, estem parlant de 8.000 beques, és un volum molt alt. Sí que és cert que també a nivell de priorització sempre entren, o sigui, prioritzem les famílies que estan en una situació més vulnerable. Per tant, nosaltres sempre fem crida a nivell també, més enllà de la part real, a nivell de finançadors i de captació de fons, i també és una feina molt important que desenvolupem, perquè sí que és cert que sí que hi ha famílies que es queden fora, clar que sí. I és difícil a vegades poder respondre això. Intentem sempre també fer derivacions en altres recursos que creiem que es poden arribar, però aquí també, doncs, bueno, mantenim l'esforç any rere any d'això, però també, doncs, també demanem la col·laboració tant a administracions públiques com a empreses a particulars de que puguin sumar-se a la campanya, perquè realment únicament entre tots i totes podem fer possible aquest estiu per a tothom, no? que és el nostre objectiu, i per fer-ho estem de totes i de tots.
I a mi que em sembla un missatge preciós, ara quan parlaves de finançadors, pensava, jo com a particular puc sumar-m'hi a ajudar-vos a oferir aquest tipus de beques? Puc aportar econòmicament?
I tant.
Com ho he de fer, això?
A la nostra pàgina web hi ha un apartat per fer donacions. Directament, si entreu, podeu entrar directament a la pàgina web de Fundesplai, que és fundesplai.org, o específicament a l'apartat d'estiu, que és estiu.fundesplai.org, i hi ha un apartat de donacions, i directament aquí podeu col·laborar i sumar-vos a la nostra campanya.
Encara ens queden 10 minutets per anar parlant de tot plegat i en temes que són suficientment importants com per fer-ho. Avui aquesta conversa dona per fer-ho. Jo voldria preguntar, Maria, si hi ha una certa estigmatització també quan parlem de les ajudes. A la gent que necessita ajuda, normalment, li fa com vergonya també demanar-la, no? És el cas? Us trobeu amb això?
Jo crec que, i també, no sé si és una part positiva o negativa, però vull dir que també és real de que cada vegada les famílies són més conscients de que necessiten altres suports, de vegades, no, per poder garantir, en aquest cas, l'accés a activitats d'estiu. I el fet de, a nivell d'administració també, no? Per exemple, el que comentava, un requisit que pot ser de que una família sigui ajudes a nivell de beques menjador durant el curs escolar, cada vegada hi ha més famílies o un volum més gran de famílies que poden entrar dins d'aquests requisits o dins d'aquest barem que es fa per determinar aquestes beques. Per tant, aquestes famílies, doncs, bueno, entra dins del seu procés, no? el que demanar-ho. I també és cert que hi ha moltes famílies de que ja, per la realitat que viuen, i també ja busca les alternatives, no? per poder arribar a oferir les mateixes oportunitats als seus infants. No? Per tant, jo crec que sí que és veritat de que hi ha algunes famílies que, no? Sobretot això es va notar, doncs, portem molts anys de campanya, no? I en els primers moments, no? A partir de crisis econòmiques i quan la família canvia, sobretot famílies que abans eren considerades, no? O estaven catalogades dins del que és la classe mitjana i que van, no? En un moment donat necessitat, doncs, aquest recolzament, doncs a vegades costa, però també crec que les famílies també posen pel davant la importància del que és en si, no? En aquest cas és que els seus infants puguin participar, les nenes i els nens, els joves, en les activitats, i per tant, doncs, crec que donen el pas. Crec que la força està aquí, en posar en valor el que és l'experiència de cara als seus fills i filles, i per tant sí que ho fan.
Em parlaves de recolzament, eh? Hi ha prou recolzament per part de les institucions pel que fa a l'educació en el lleure?
Bueno, això és una pregunta interessant. Bueno, jo crec que sí que és cert que totes les entitats com la nostra, que portem un recorregut de molts anys, no, en l'àmbit del lleure, hem anat aconseguint a través de les nostres entitats, en inici entitats de barri, entitats de centres d'esplai, neixen de l'acció amb la comunitat, no? Per tant, doncs, hi ha una relació directa i per sort i reconeixement a nivell dels territoris, a nivell de les administracions com podria ser, no? Els ajuntaments, en la feina que desenvolupen, també a partir d'aquí sempre s'ha generat una xarxa molt important i nosaltres treballem des d'aquí, des de la xarxa de les relacions, des de construir a nivell comunitari. Per tant, aquesta relació a nivell de territori fa que normalment les relacions directes amb l'administració i amb els recursos sigui potent. Sí que és cert que, doncs, cada vegada són, no? Totes les entitats fem més accions, cada vegada tenim més programes, i aquests programes, per fer-los efectius, necessitem de forma directa també del recolzament i del suport de les administracions. No?
T'ho deia perquè...
I crec que és important, doncs...
Dies, Maria.
No, que dic, en aquest sentit crec que és important que sempre que quedi clar, no, el valor i el lloc que juguen les entitats com els centres d'esplai, com les propostes que fem des del lleure en diferents equipaments, ja siguin en centres educatius, en escoles, en instituts, doncs aquesta feina del dia a dia, doncs, és això, doncs necessiten un suport i necessiten doncs, que tinguin aquest espai, aquest lloc reconegut.
Mm-hmm. Jo crec que, Maria, que els oients acabaran dient aquest noi que parla per Ràdio Estel és un pesat, però mai em cansaré de dir-ho. Un dels meus grans referents del món del periodisme es deia Carles Capdevila, i ell com ningú em va ensenyar a través dels seus llibres, a través dels seus escrits, a través dels seus articles, el que significa l'educació en el lleure, perquè ja estava molt implicat sempre, no? El lleure socialment es veu des de fora com la germana petita de l'educació?
No, jo crec que no. Jo crec que cada vegada més, quan parlem d'educació, i el lleure és educació en el lleure, o sigui que jo crec que aquí també és important reconèixer, i el que deia, jo crec que en cada àmbit hi ha aspectes que ens fan característics o que ens permeten intervenir d'una manera diferent. El que parlàvem d'una campanya d'estiu o de... el que pots treballar fent una acampada amb un grup d'infants de 10 anys, que hi hagi un conflicte del que sigui i que hagin de resoldre el que passa i que a partir d'aquí es puguin veure les relacions entre les persones, entre els infants que estan participant, i es pugui donar una xerrada amb un monitor de referència i a partir d'aquí passi tot aquest procés que ens podríem imaginar aquí muntant la història de la que vulguem, tot el que es donen aquí segurament no es pot donar de la mateixa manera en una aula classe, ni millor ni pitjor, és diferent. I per mi el lleure, la importància i el factor clau és el poder aprofitar aquesta oportunitat educativa que es dona en diferents àmbits, en diferents moments, amb diferents persones i que vincula de forma molt directa als infants, als joves, però també amb la família, amb el barri, amb la comunitat, amb tot el que passa al voltant d'aquest infant o d'aquest jove, no? I que també té la possibilitat de fer participar i fer jugar en aquest rol, en aquest procés d'aprenentatge a diferents entitats, des d'una associació de veïns que munta la castanya del poble, a l'escola que és la que vincula no sé quin recurs, i el casal d'avis, que és on els infants van a fer una activitat de voluntariat al cap de setmana, no? I això es dona doncs, en aquest àmbit, no? Per tant, l'educació és tot el que passa al voltant de la vida, no? d'aquesta personeta o d'aquest infant o aquest adolescent, i per tant, tot complementa aquest procés, no? I per tant, doncs això de que per educar es necessita una tribu, bueno, és per mi fan, no? És tal qual, no? Jo crec que aquí hi ha lloc, no? Hi ha lloc per tothom i crec que la importància és sumar i creure realment que el procés és posar al centre a qui és el protagonista en aquest sentit, que són els infants, en el nostre cas, els infants, els adolescents i els joves.
Avui des de la caravana que estem parlant amb Maria Bruno, cap del Departament d'Acció Social i Educativa de la Fundació Catalana de l'Esplai, de Fundesplai. Sigui com sigui, Maria, venim d'uns anys, ho coneixes bé, on també les activitats de lleure pels infants han estat d'alguna manera restringides, no?, a causa de la Covid, ara ens ho comentaves. Com m'ha afectat o com està afectant, millor dit, això a la canalla?
Bueno, nosaltres en el moment, la primera campanya d'estiu post-pandèmia va ser molt dura en totes, bueno, per tot, perquè implicava el repte de que hi havia moltes pors, que hi havia un temps d'aïllament que implicava tornar a relacionar-nos, a tornar a posar-nos en contacte amb altres persones, a poder treure moltes emocions que s'havien quedat una mica com amagades o en pausa, no? per tot aquest període. Per tant, bueno, doncs sí que ens vam preparar molt també a nivell d'equips educatius, a nivell de formació, de formar-nos, no únicament en protocols i la part, no? que era com més evident i que no? Tots i totes teníem molt al cap que tenia a veure amb els protocols de seguretat i de sanitat, sinó també com acompanyar aquest procés de tornada a la normalitat que dèiem, no? Entre cometes, per a aquests infants joves i les famílies. No? Per tant, doncs, sí que va ser dur, però va ser de les experiències més emocionants i potents a nivell del que va implicar, perquè en lleure de seguida ens vam posar per oferir aquest procés, aquest acompanyament. I sí que és cert que, doncs, sí, si posem la mirada cap enrere, doncs ara mateix hi ha moltes coses que de vegades, no? Quan estem preparant activitat, recordàvem totes les coses que teníem en compte, no? Des de l'activitat i tot el que va implicar a nivell de protocols i temes més sanitaris. Però sí que hi ha una altra cosa, que tu has dit ara també, i és el, bueno, com ha impactat tot aquest període i com està impactant en la salut emocional dels nostres infants i nostres joves. I és on també nosaltres de Fundesplay estem posant el focus. És un dels temes que estem treballant a nivell intern i que estem, doncs, posant molt la mirada, perquè creiem que és un tema que ens hem de posar i ens hem de posar de veritat, perquè sí, perquè estem veient que sí que és necessari abordar aquest aspecte vinculat al benestar emocional dels nostres infants i dels nostres joves i fer un acompanyament adequat amb aquestes, no diria seqüeles, perquè no vull posar aquesta paraula, però sí a l'impacte que ha tingut aquest procés i que segurament és fonamental poder acompanyar-lo.
A nivell d'activitats, d'organització i aquest llarg etcètera, però heu recuperat la normalitat al 100% hores d'ara o no?
Sí. Ara mateix ja estem a nivell de, quan mirem indicadors, a nivell d'activitats, ja estem en períodes, o sigui, que ja hem recuperat la normalitat i sí que és cert que la família és cada... Bueno, jo crec que això ens ha passat a tots, no? Així com tothom ha revisat com té la seva casa o ha buscat llocs que tinguin una terrasseta o un lloc, no? És que es va aprovechar molt l'espai físic, no? Després de la pandèmia, perquè tothom necessitava com aquest espai. Crec que també el fet de les activitats vinculades a la natura, al compartir des de altres espais, també de seguida van ser dels aspectes que vam veure que la gent, no, les persones necessitaven, els infants, els joves demanaven tornar a fer aquest tipus d'activitats. Per tant, això també és un bon indicador de que és un espai que realment és un espai de gaudir, de compartir i de gaudir, i això és clau.
Jo en la parada solidària, Maria, a vegades penso, fixa't que fàcil que seria que tan sols un de tots els nostres oients, o que cadascú fes el mateix, que és, sense parar la ràdio, obrir un momentet l'ordinador, obrir un momentet el portàtil, posar www.fundesplay.org i col·laborar a que almenys algun infant pugui passar-s'ho bé també aquest estiu, encara que econòmicament no pugui. Gràcies a nosaltres ho farem possible i gràcies a Fundesplay farem possible un món millor. Maria Bruno, cap del Departament d'Acció Social i Educativa de la Fundació Catalana de l'Esplai, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem. Encara que no abracis, tot sumem. Encara que no cantis, tot sumem. Encara que no riguis, tot sumem. Tot sumem. Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem. Encara que no abracis, tot sumem. Encara que no cantis, tot sumem. Encara que no riguis, tot sumem. I aprenem a ser més lliures.